La grip es dispara a Catalunya, però el pic de contagis s'espera a mitjans de gener. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El fred i les trobades dels àpats de Nadal han fet créixer un 66% en només una setmana les infeccions per grip a Catalunya, Joan Bota.
A l'espera de l'efecte que tingui l'expansió del virus, la tornada de les escoles a partir de demà, la setmana passada hi va haver 12.400 casos confirmats de grip. De moment, els contagis es noten més als caps que als hospitals i el govern descarta imposar l'ús de la mascareta.
Mentrestant, als Estats Units, primera mort d'una persona per grip aviària.
La víctima s'havia contagiat d'ocells infectats el mes passat i tenia problemes previs de salut. A la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio, l'investigador de la UOC, Salvador Massip, insisteix que cal vigilar aquest virus per si es comencen a detectar contagis de persona a persona.
S'està costant més. Cada volta que fa està un pas més a prop de la humanitat. Crec, sense patir ni alarmar-nos, però sí que l'hauríem d'estar vigilant de prop.
Un centenar de morts al Tibet per un terratrèmol de magnitud 6,8 que podria deixar moltes més víctimes.
Hi ha 130 ferits, 3.000 edificis esfondrats i les autoritats busquen supervivents a contrarrellotge amb unes temperatures que les pròximes hores poden arribar fins als 18 graus sota zero.
Mentrestant, avui ha mort l'històric dirigent de l'extrema dreta francesa, Jean-Marie Le Pen. Tenia 96 anys.
El pare de Marine Le Pen, l'actual lideressa de l'extrema dreta francesa, va fundar el Front Nacional i va aconseguir situar el seu discurs xenòfob al centre de la política francesa quan va arribar a la segona volta de les eleccions presidencials del 2002.
Això precisament avui, que França reivindica la llibertat d'expressió 10 anys després de l'atac al setmanari Charlie Hebdo, en el que va ser el primer d'una cadena d'atemptats que va transformar el país. Corresponsal Isabel Galí.
El president Emmanuel Macron i l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, han homenatjat les víctimes d'aquells 3 dies de terror que van deixar 17 morts. Una dècada després, el país el recorda amb la sensació que les ferides no han quedat ben tancades.
Els líders d'Alemanya, de França i del Regne Unit es rebel·len contra el propietari de Twitter, de X, Elon Musk.
Per motius diferents, el canceller Olaf Scholz, el president Emmanuel Macron i el primer ministre Keir Starmer acusen Musk de ser un perill per la democràcia a Europa i d'afavorir l'extrema dreta francesa. Precisament a Itàlia, l'extremista Giorgia Meloni posa l'estora vermella a Musk amb un possible contracte milmilionari de telefonia i internet.
I aquí a Catalunya, el govern anuncia avanços en el traspàs de Rodalies aquest mateix mes de gener. És un moviment que l'executiu espera que aplani el camí per poder aprovar pressupostos amb el suport d'Esquerra Republicana. A Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Bon dia. Si és un dels acords d'investidura amb Esquerra, abans d'acabar el gener s'hauria d'haver constituït l'empresa mixta per executar el traspàs i també aquest mes la Generalitat hauria de gestionar la R1. La portaveu ha anunciat avenços que traslladarà aquesta mateixa setmana als republicans en una reunió, un pas més que pot contribuir a agendar converses de nou pels comptes que el govern manté poder aprovar-los aquest primer trimestre del 2025.
Tot això avui, en què si no heu gastat prou diners durant les festes de Nadal, sapigueu que comencen les rebaixes.
És una cita comercial que s'ha desdibuixat els últims anys per les ofertes permanents, però que manté els seus fidels.
Anem al centre comercial Lilla de Barcelona, Mireia Sala.
Força gent a les botigues, sobretot a les de roba, que estan plenes de gent que remena. Alguns clients venen a veure què hi ha de rebaixat i altres ja venen amb una idea clara del que busquen.
Sabates, un anorac pel nen, roba pel nen...
He trobat algo que buscava feia temps i ho he trobat més amb descompte.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Passen els dies i seguim pendents del cas Olmo. Avui el Barça ha demanat la cautelaríssima al Consejo Superior de Deportes.
El CSD a aquesta hora està estudiant tota la informació enviada aquest matí pel Barça. L'organisme espanyol podria resoldre relativament aviat en tractar-se d'una cautelaríssima i, de fet, des del Club Blaugrana no descarten fins i tot que els jugadors puguin disputar la Supercopa que comença demà a l'Aràbia Saudita. També sabrem al Catalunya Migdia què ha passat amb la moció de censura que havia de presentar el soci Jordi Ferrer a la directiva del Barça i a Joan Laporta, finalment no l'ha presentada.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Passa per incidències i ha tallada la G600 a l'altura de Tordera en totes dues direccions a causa d'un accident. Trànsit lent a l'autovia A2 des de Sant Vicenç dels Horts a Sant Joan Despí, direcció Barcelona, per una topada entre tres camions al tercer carril, ara són al carril de la dreta, i a l'AP7 aturades al Nus del Papiol en direcció Girona per un altre accident que està ocupant el carril de l'esquerra. El transport públic, el funicular de Vallvidrera de Ferrocarrils de la Generalitat, està fent el servei substitutori per carretera cada 10 minuts a causa d'una avaria tècnica.
Tot això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ahir al vespre vam tenir algunes pluges, sobretot al nord-est del país. Ha tornat l'anticicló a tot arreu, ara?
Ben bé, no, perquè encara hi ha vent, encara hi ha molt bona visibilitat. Si tinguéssim l'anticicló al damunt hi hauria boira, però diríem, per entendre'ns, sí, ha tornat el temps estable, com a mínim molt assolellat, i s'esperen alguns núvols a la tarda, però tot plegat no passarà d'aquí. Només hi podria haver alguna precipitació en les pròximes 24-36 hores de cara a demà a la tarda al terç oest de Catalunya, algun petit ruixat, i avui baixa la temperatura, però demà puja.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Pujada forta aquesta setmana dels casos de grip a Catalunya. El nivell de transmissió passa a ser moderat. Ens movem amb xifres habituals per l'època i previsiblement les infeccions continuaran pujant els pròxims dies fins a arribar al pic, s'espera d'aquí a 2 setmanes. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
A veure, concretem aquest augment de casos.
Doncs mira, segons el Departament de Salut hem passat de 7.400 casos a 12.400 en només 7 dies. Això és un 66% d'augment. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que són xifres similars a les de l'any passat i que de moment no cal reforçar el sistema amb més recursos dels previstos.
De moment no es preveuen mesures doncs, extraordinàries. Es preveu, efectivament, que el pic es pugui produir en unes 2-3 setmanes. Les dades que des de la Conselleria, des del Departament, es tenen en aquest moment és que no estem en una situació pitjor altres anys en aquests mateixos moments.
El metge de família Jordi Mestres, que és vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a Catalunya Ràdio que els casos d'aquesta última setmana són ja de persones de menys de 60 anys i infants, i que on es nota més la pressió assistencial és als centres d'atenció primària i no tant als hospitals. I afegeix que els quadres clínics són els habituals.
Febre alta, malestar general i dolor doncs, a tot el cos, allò que el pacient et diu que té una grip, no? Que és el quadre clàssic de grip, que és el que estem veient ara. Ja estem veient desplaçament de refredat, per tant, avui, a la consulta d'avui, estem veient més persones que venen amb quadre compatible amb grip i no tant amb refredat, i per tant, doncs, anem al pic alt en aquestes properes setmanes, per tant, estem ja enfadadíssims.
La grip B és la dominant seguida de la grip A, amb poques mutacions respecte a l'any anterior, i per tant, les vacunes antigripals que s'han posat a la tardor seran efectives. Tot i això, per protegir els vulnerables, recomana l'ús de la mascareta si tenim símptomes de grip. La cobertura vacunal enfront la grip és del 64% pels majors de 80 anys i del 51% per les persones entre 70 i 79 anys.
Tot això mentre tenim la primera mort d'una persona pel virus de la grip aviària als Estats Units. La víctima és un home gran, de més de 65 anys i amb problemes previs de salut. Les autoritats sanitàries dels Estats Units mantenen que el risc per la població és baix i expliquen que, com que l'home portava molt de temps ingressat amb una infecció, probablement el virus va mutar i li va provocar símptomes més greus. Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, aquest pacient ja va ser el primer cas greu de la grip aviària allà als Estats Units.
Sí, es tracta d'una persona de l'estat de Louisiana que s'hauria infectat directament d'ocells malalts. I aquest fet és important perquè per provocar una epidèmia als Estats Units o fins i tot una pandèmia mundial, caldria que el virus es pogués transmetre entre persones. Ara, per ara, les mutacions que ha anat experimentant li fan més fàcil infectar els humans, raó per la qual cal mantenir la vigilància sobre la seva evolució. És el que ha explicat a la nit dels ignorants l'investigador Salvador Massip de la Universitat de Leicester al Regne Unit i professor de la UOC.
Cada volta que fa està un pas més a prop de la humanitat. Crec sense patir ni alarmar-nos, però sí que l'hauríem d'estar vigilant de prop. Els últims casos han sigut als Estats Units, però jo no miraria exclusivament allà. De fet, els últims virus importants nous han vingut a Àsia, i Àfrica és on tenen els virus més perillosos. Per tant, jo crec que la vigilància ha de ser simultàniament a tot el món.
Els Estats Units ja han detectat gairebé una setantena de casos en humans de grip aviària des del mes de març, molts en treballadors agrícoles. De moment, tots són per contacte amb animals infectats, ocells o vaques, i la gran majoria amb símptomes lleus.
Mentrestant, un fort terratrèmol de magnitud 6,8 al Tibet deixa un balanç provisional de prop d'un centenar de morts. El sisme s'ha sentit al Nepal, a Bhutan i a l'Índia, Mar Riera.
La tremolor s'ha registrat a les 9 del matí, hora local, a uns 10 quilòmetres de profunditat al comtat rural de Tingri, una zona pròxima a Shiganshe, una ciutat històrica del budisme tibetà. Hi ha 95 morts i 130 ferits, segons dades encara provisionals, així com nombroses cases destruïdes. Ara tots els esforços es concentren a localitzar supervivents, ja que les temperatures són molt extremes a la zona i de nit es pot arribar als 18 graus sota zero. La zona més afectada és la porta d'entrada a l'Everest, com ha explicat a Catalunya Ràdio el director de la Casa del Tibet de Barcelona, Tupten Guancheng.
Los catalanes españoles que va a campo base a la Everest, como el primer pueblo allá, entonces el Tingri, se llama Tingri, y allá afectado más. Y después pequeños pueblos, alrededor 5 o 6 pueblos afectados.
Després del fort sisme s'han registrat mig centenar de rèpliques, però la majoria no han arribat a magnitud 3. El president xinès Xi Jinping ha demanat agilitzar les feines de recerca per trobar supervivents i el Dalai Lama ha enviat un missatge de condol a totes les víctimes.
De fet, el Tibet és una regió annexionada per la Xina que té molta intensitat sísmica.
Sí, fraccionen les plaques tectòniques de l'Àsia amb la de l'Índia. L'any 2010 ja hi va haver un altre sisme d'intensitat similar al d'avui que va provocar la mort de 3.000 persones. A més, el 2015, un terratrèmol de magnitud de 7,8, en aquest cas al Nepal, va provocar prop de 9.000 morts.
D'aquí a 4 minuts serà un quart de 3 de la tarda. França homenatja les víctimes de l'atemptat jihadista ara fa 10 anys contra el setmanari satíric Charlie Hebdo.
Frédéric Boisseau. Franck Brasseur.
Les màximes autoritats del país i la capital, París, han anat a l'antiga seu de la revista per fer un minut de silenci i disposar corones de flors. Ha estat el primer dels 3 actes d'avui seguint el recorregut macabre dels terroristes. Coincidint amb el 10è aniversari, la publicació ha tret un número especial on es reivindica la llibertat d'expressió, un debat ben viu des de llavors. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Han aparegut diverses estrelles de David marcades a la paret d'una botiga regentada per jueus als afores de París. Algú ha volgut recordar-los que se'ls senyala i que no estan segurs 10 anys després de l'assassinat de 4 dels seus en un supermercat de menjar kosher. A França costa recordar que els 3 assaltants que van sembrar 17 morts en 3 dies eren francesos. És reconèixer que les ferides no estan tancades i el debat sobre la llibertat d'expressió i el laïcisme encara és obert. Els autors s'havien radicalitzat a l'estranger, a Síria i al Magreb, animats pels missatges jihadistes dels grups radicals que hi actuaven, però és contra el seu país que van voler actuar, especialment contra el dret a la blasfèmia que representava com ningú el setmanari satíric Charlie Hebdo. Ho explica el dibuixant Lacombe, que parla pels seus col·legues de la revista que en aquest 10è aniversari volen mantenir un perfil baix.
Des de sempre el dibuix de premsa ha fet reaccionar. La història és que no es traïn els Kalashnikov cada vegada que hi havia un dibuix que els molestava. Només cal que hi hagi uns tarats que vulguin treure les armes i fer el que van fer a Charlie per sembrar l'horror.
Un horror que ha deixat petja. Lacombe té la sensació que la por està guanyant la batalla.
És força estrany perquè després del 2015 els dibuixants de premsa van ser elevats a herois de la democràcia. Hi havia molt d'interès en nosaltres. El suflé ha baixat molt de pressa, en canvi, quan es veuen les vendes de Charlie Hebdo.
El setmanari ha tret una edició especial amb un missatge de resistència indestructible, diu el titular. Però continuen mantenint en secret l'adreça dels seus nous locals per qüestions de seguretat.
Aquest 10è aniversari de l'atemptat jihadista a Charlie Hebdo ha coincidit amb una notícia també a França i de fa ben poca estona, de la mort d'un dels polítics més polèmics que ha tingut mai França.
J'ai dit que je n'étais ni raciste, ni fasciste, ni extremista.
S'ha mort als 96 anys Jean-Marie Le Pen, fundador del partit d'extrema dreta Front Nacional, amb el qual va aspirar a presidir França i que des de fa uns quants anys, rebatejat ja en Reagrupament Nacional, lidera la seva filla Marine Le Pen. Isabel, dues figures, pare i filla, que s'havien distanciat en tots els sentits, no?
Completament, fins al punt que va ser ella qui el va fer fora del partit per declaracions antisemites i negacionistes i que després s'ha encarregat d'allunyar-se el màxim possible de part del discurs més dur del seu pare. Avui la notícia ha enxampat Marine Le Pen volant cap a París de tornada de l'illa de Mayotte. Ara bé, el president del Reagrupament Nacional, Jordan Bardella, ha destacat per xarxes que Jean-Marie Le Pen va servir sempre a França i va defensar la seva identitat i la sobirania.
Davant de la mort fa només unes hores de Jean-Marie Le Pen, no és estrany que avui les paraules del partit de la seva filla caiguin del costat de la visió positiva sobre la seva figura. Però, de fet, ell mateix parlava d'aquesta relació fa 2 anys aquí, a Catalunya Ràdio, Sergi Roca.
I malgrat haver estat expulsat de la formació que ell havia construït, considerava que no se n'havia alterat l'essència.
No, je crois pas.
No, no crec que el reagrupament nacional hagi canviat de línia política. En realitat, la seva imatge nacional es correspon encara avui bastant bé amb la definició que jo vaig donar de la dreta nacional, popular i social.
Una altra cosa és que totes les declaracions antisemites o xenòfobes que va fer i que va mantenir fins al final l'haguessin condemnat a l'ostracisme. Paraules com aquestes que van acabar davant la justícia.
Les cambres de gas són un detall de la història de la Segona Guerra Mundial. Això és una evidència.
Le Pen es va presentar en 5 ocasions a la presidència de la República, en un moment àlgid, el 2002. Va ser quan va arribar a la segona volta que va perdre davant Jacques Chirac. 22 anys després, el cognom Le Pen s'ha esforçat a desmuntar part del missatge, però continua amb aspiracions d'arribar a l'Elisi.
I alguns líders europeus han aixecat la veu contra el magnat tecnològic Elon Musk per la seva suposada ingerència en assumptes del continent, com ara les properes eleccions alemanyes, on l'acusen de ser un perill per la democràcia, Quim Olivares.
Sí, la Comissió Europea insisteix que Musk té dret a la llibertat d'expressió, però li demana responsabilitat com a propietari de la xarxa X. Sentim un portaveu comunitari. What we
want, however, el que volem, no obstant, és que el propietari de la plataforma garanteixi que la plataforma no s'utilitza de manera indeguda o no es dona un tracte preferent a determinats tipus de contingut, ni augmenta la visibilitat d'un únic tipus de contingut.
La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha donat ple suport a la comissió.
Sobretot defendemos que esas plataformas digitales actúen con absoluta neutralidad y sobre todo sin ningún tipo, si me permiten, de injerencia. Creo que la neutralidad, por tanto, tiene que premiar.
Musk ha anunciat que demà passat conversarà amb la copresidenta del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. Precisament Emmanuel Macron ha acusat Musk d'interferir en les properes eleccions d'Alemanya i d'encapçalar una nova internacional reaccionària. D'altra banda, Musk també ha criticat el laborista Keir Starmer per la gestió d'un cas d'explotació de menors al nord d'Anglaterra quan era fiscal general. El primer ministre britànic l'ha titllat d'egocèntric.
Els que difonen tant com poden mentides i desinformació no estan interessats en les víctimes, estan interessats en ells mateixos.
El to contrasta amb l'època en què els líders europeus volien el favor del magnat, el lloaven com un geni visionari amb l'esperança d'acollir una fàbrica de cotxes elèctrics Tesla.
Hem sentit molts dirigents europeus que critiquen aquesta influència d'Elon Musk, però en canvi altres líders europeus, Quim, no han deixat d'elogiar qui, d'altra banda, serà membre de l'administració Trump.
Sí, és el cas de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que la setmana passada va qualificar Musk d'extraordinari innovador en una entrevista al Corriere della Sera. De fet, a Itàlia hi ha polèmica per les negociacions entre Meloni i la societat aeroespacial SpaceX, propietat també de Musk. En joc hi hauria, de fet, un contracte milionari de telefonia i internet. Les converses s'haurien reactivat amb l'entrevista florida de Meloni amb Donald Trump.
I ja que parlem de l'administració Trump, Donald Trump Jr., el fill del que serà president dels Estats Units, és de visita a Groenlàndia, pocs dies després que el seu pare tornés a dir que els Estats Units volien comprar aquesta illa àrtica rica en recursos minerals. Segons les autoritats locals, sota jurisdicció de Dinamarca, recordeu, no s'ha previst cap reunió oficial amb el fill del futur president nord-americà.
Sí, Trump ara va dir en la seva xarxa social que controlar Groenlàndia era una necessitat absoluta pels Estats Units. Quan era un lloc increïble, deia que era un lloc increïble, Groenlàndia, i que els seus habitants se'n beneficiarien enormement si formaven part dels Estats Units, i en majúscules, això ho tendeix a fer, va escriure "Fem Groenlàndia gran una altra vegada". Trump ja va expressar l'interès per comprar l'illa durant la seva anterior presidència, una petició rebutjada per Dinamarca. En el discurs de cap d'any, el primer ministre groenlandès va prometre lluitar per independitzar-se dels danesos i trencar les cadenes de colonialisme, sense esmentar, però, els Estats Units.
Passant gairebé 5 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida tractem les decisions d'avui a la reunió del govern de la Generalitat.
Catalunya migdia.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu Esclat.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La Carta Viatgera, a la venda a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Catalunya migdia. Passant 6 minuts d'un quart. El govern anuncia que aquest mes de gener serà el mes del traspàs de Rodalies, un element clau per aplanar l'aprovació dels nous pressupostos amb el suport d'Esquerra Republicana. De fet, avui mateix, la consellera Alícia Romero obre la ronda de converses amb tots els grups per fer-los possibles aquest mateix primer trimestre. I amb Junts per Catalunya no es descarta en el contacte abordar també el seu suport al finançament singular de Catalunya. Palau de la Generalitat, Núria Oriol, bon dia.
El govern se li gira fent aquest mes de gener que s'enceta amb novetats en una de les carpetes pendents acordades amb Esquerra, el traspàs de Rodalies. La seva portaveu, consellera del RAM, Sílvia Paneque, es reunirà aquesta setmana amb els republicans per informar-los dels avenços. El pacte d'investidura amb els republicans preveu que abans del gener s'hauria d'haver tancat la creació de l'empresa mixta per fer efectiu el canvi de titularitat i que la Generalitat aquest gener també hauria de gestionar l'ERU.
Que mes de gener serà el mes de les Rodalies en el sentit de presentar quin ha de ser aquest model de gestió, els estatuts o el model de gestió i d'empresa i els passos que seguirem pel traspàs tal i com s'havia acordat amb Esquerra Republicana.
Un pas clau per adobar el terreny i reactivar les negociacions pels pressupostos amb Esquerra Republicana, qui encara no s'ha reunit des que Oriol Junqueras n'ha agafat altre cop el timó. Avui, de fet, la consellera Romero comença la ronda amb els partits i agents econòmics i socials per poder tenir uns nous comptes aquest primer trimestre del 2025 i es pot aprofitar per començar a abordar també amb Junts el seu suport al finançament singular.
Aquest mes de gener, tot aquest esforç, aquesta ronda de consultes, de diàleg, de negociació, que en la reunió amb Junts, doncs aquesta pot ser una qüestió que es tracti, poder sumar voluntats a una necessitat que pensem compartida, que és la millora del finançament a Catalunya.
Pel que fa a l'informe jurídic que avui publica el País sobre els 50 milions d'euros que podrien pujar les indemnitzacions si cau el projecte del Hard Rock, la portaveu assegura que aquest no és un element que l'executiu tingui sobre la taula i insisteix que el govern manté la posició, la tramitació de la fi dels beneficis fiscals al joc i, en paral·lel, la tramitació del pla director urbanístic. La decisió de si tira endavant o no, reitera, és únicament del promotor.
Doncs de moment, Oriol Junqueras no sembla disposat a donar cap esperança a Salvador Illa per tal d'aprovar els seus primers pressupostos. Esquerra Republicana ha confirmat que assistirà a la reunió amb el govern socialista, però manté la distància fins que no es comencin a resoldre les grans carpetes pendents. Seu d'Esquerra Republicana, Albert Prat, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, els republicans comencen l'any a l'oposició pagant amb la mateixa moneda i carreguen tota la pressió al govern de Salvador Illa. Tot just l'acabem de començar, però a l'entorn d'Oriol Junqueras ara mateix no li preocupa gens que aquest 2025 la Generalitat pugui acabar sense pressupostos. La portaveu del partit, Elisenda Alemany, ha deixat clar que qui ha de moure fitxa són els socialistes, tant aquí com a Madrid, per desplegar d'una vegada per totes el traspàs de Rodalies i el finançament singular.
Fins que no hi hagi això com una realitat, no existirà, evidentment, un plantejament més enllà del que hem anat tenint, que és el del distanciament respecte al Partit Socialista, als seus comptes i a la seva acció diària.
Per cert, de moment, Josep Maria Jové, un dels crítics amb Junqueras, es manté com a líder dels republicans al Parlament i la intenció de la direcció és que sigui ell qui vagi a la primera reunió amb el govern acompanyat d'Esther Capella. Amb els comuns les converses estan molt més avançades, però el portaveu del partit, David Cid, avui ha llançat aquesta advertència al govern.
Si no vol que les negociacions de pressupostos frenin en sec, cal que el règim sancionador i la campanya publicitària sobre els drets, en aquest cas dels llogaters i llogateres, estiguin aprovats abans que s'acabi aquest mes de gener.
Ara bé, Cid també ha afegit que estan lluny de qualsevol acord perquè a hores d'ara no saben les quantitats que destinarà el govern a les àrees més importants.
Per cert, que el govern ha nomenat Tamara García de la Calle directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis. Substitueix el càrrec Joan Delort, al capdavant de la direcció dels bombers de la Generalitat. Delort es jubila i tanca una etapa de més de 20 anys ocupant diferents càrrecs de responsabilitat al Departament d'Interior i amb el mèrit de tenir la confiança de diversos executius de tots els colors polítics, Miquel Jarque.
García de la Calle, psicòloga social de formació, va ser secretària general del Departament d'Interior sota el mandat de Pere Aragonès. Abans havia estat directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el que es coneix com l'Escola dels Mossos, i cap de gabinet tècnic del Departament de Justícia. Per la seva banda, Joan Delort ha rebut la confiança de governs de presidents de tots els colors polítics, des de Jordi Pujol fins a l'actual Salvador Illa. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, hi ha dedicat aquestes paraules a la roda de premsa posterior als acords de govern del Consell Executiu.
Agraït els 25 anys de dedicació a la gestió pública del senyor Delort. Va desenvolupar la seva tasca vinculada al món de la seguretat des dels primers ajuntaments democràtics i, per tant, agrair la seva dedicació a la gestió pública.
Sobre la taula, García de la Calle es troba el repte de bastir una nova llei dels bombers amb un model nou, perquè l'actual és del 1994.
Per cert, que el govern vol saber per què hi ha problemes amb el servei de telefonia i d'internet en algunes zones del país i què pensen fer les companyies per tal de solucionar-ho. Aquesta tarda, tal com va avançar Catalunya Ràdio, hi ha una reunió entre les empreses, les entitats municipalistes i la mateixa Generalitat per abordar la situació després de les avaries que han patit els últims dies, Jordi Canal.
Segons l'executiu, aquesta trobada ha de servir per establir un calendari de treball que millori la connexió i garanteixi un servei equitatiu arreu del país. Sílvia Paneque, portaveu del govern i consellera de Territori.
El que volem saber avui és quines són les dificultats per tal de no garantir aquest servei de telefonia, sobretot en aquells municipis més petits que estan tenint aquestes dificultats agreujades aquestes últimes setmanes, i quines són les possibles solucions. I això són els proveïdors i les empreses qui ho han de posar sobre la taula. Posterior a la reunió es podrà fer valoració de quines són les propostes.
La setmana passada hi va haver una incidència que va deixar un parell de dies sense telèfon i internet als municipis de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, i una altra avaria que va tenir sense servei al municipi de Gósol, al Berguedà, durant 4 dies.
A Madrid, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, enterra la polèmica amb la vicepresidenta Yolanda Díaz per la reducció de la jornada laboral, que la setmana passada va arribar a dir que era de ser gairebé mala persona oposar-s'hi. Cuerpo s'ha compromès a treballar per aprovar la reforma aquest any 2025, com el PSOE es va comprometre amb Sumar, però adverteix que cal fer-ho amb consens. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. Cuerpo i Díaz s'han vist avui les cares durant el Consell de Ministres, el primer del 2025. A l'acabar, en roda de premsa, el ministre d'Economia ha repetit diverses vegades que la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja és una prioritat no només del seu ministeri, sinó de tot el govern espanyol. Ha afegit, però, un matí. Cal buscar el consens de tot l'arc parlamentari i això inclou Junts o el PNB, alineats ara amb la patronal.
Tenemos que ser todos conscientes de que esto es una prioridad del gobierno, es un compromiso de llevarlo a cabo y cuando digo lo antes posible es que esperamos poder llegar a un acuerdo dentro del marco del arco parlamentario en este año 2025, cuanto antes. Y queremos hacerlo de manera eficiente, de manera eficaz y sostenida en el tiempo.
Carlos Cuerpo ha esquivat en tot moment respondre les polèmiques paraules que va pronunciar Yolanda Díaz en una entrevista a la ràdio. La portaveu Pilar Alegría també ha evitat la imatge de tensió interna dins l'executiu i s'ha limitat a dir que l'expressió de Díaz, ser mala persona, no encaixa amb la cara que fa Cuerpo.
Vaja. Per cert, que Pedro Sánchez recuperarà el control de les principals federacions del PSOE amb la renovació dels seus màxims dirigents. Després de mesos d'estira i arronsa, la direcció socialista espanyola s'assegura canvis a Andalusia i a Castella i Lleó, que sumats als d'Aragó, Madrid i el País Valencià han de permetre a Ferraz tenir al territori dirigents afins que blindin el lideratge de Sánchez, Raúl Flores.
La renovació de líders autonòmics era una de les carpetes obertes de la direcció del PSOE, sobretot després de la patacada a les municipals i autonòmiques de fa any i mig. La principal incògnita era justament Andalusia, la federació socialista més gran a l'Estat. I allà, després de dir que es quedava, el seu líder, Juan Espadas, finalment ha acceptat apartar-se i deixar via lliure a la vicepresidenta espanyola, María Jesús Montero, per agafar les regnes de la formació aquest febrer, si finalment es decideix a fer el pas.
Hoy doy un paso al lado para sumar y apoyar otro liderazgo. Yo me he concentrado más en sumar y en reforzar.
I qui també ha anunciat avui que plega és el líder dels socialistes a Castella i Lleó. Lluís Tudanca també es retira després d'haver dit que volia seguir el càrrec i deixa via lliure a un nou lideratge amb l'aval de Ferraz.
Creo que hacía necesario ese volantazo hoy para evitar un choque que debilitara el proyecto socialista en un momento muy delicado.
Aquest hivern, Sánchez també intentarà que la ministra Pilar Alegrí agafi les regnes del PSOE Aragó en substitució de Javier Lambán, un dels barons crítics amb la Moncloa. El relleu se suma en el canvi a Madrid i al País Valencià, que també estrenen dos ministres al capdavant de les federacions.
Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. Avui és el primer dia de les tradicionals rebaixes d'hivern, amb bones perspectives per les botigues i els compradors, tot i que durant les festes algunes cadenes i grans establiments ja van avançar els descomptes. Els comerciants confien vendre els estocs que els han quedat, que són menys que l'any passat, i els clients volen aprofitar les ofertes. La Mireia Sala ho ha constatat al centre comercial l'Illa Diagonal de Barcelona.
Animació a les botigues, sobretot les de roba. Molta gent que ve a veure si troba alguna cosa interessant de rebaixes o que ja sap concretament el que vol.
Sí, bueno, per les webs que ahir van obrir, les rebaixes per la web, i llavors algo he mirat, però no ho sé encara.
Participo en les rebaixes. He trobat algo que buscava feia temps i ho he trobat més amb descompte.
Sí, estem buscant, però no trobo gaire cosa, no?
També hem vist bastantes famílies que busquen roba per als fills.
Sabates,
un anorac pel nen, roba pel nen... I també hi ha qui ve a canviar regals de Reis.
De fet, he vingut a canviar algunes coses que els Reis s'havien equivocat. Talles i, bueno, també alguns llibres repetits i per fer canvis.
Avui és la data tradicional d'inici de rebaixes, però, de fet, alguns grans establiments i franquícies ja fa dies que ofereixen descomptes. Tot i això, tant el petit comerç com els centres comercials creuen que la facturació serà bona.
Veurem si es compleixen o no aquestes previsions. Els jutges especialitzats en violència contra les dones avisen que amb la nova llei d'eficiència jurídica es doblarà el nombre de casos que hauran de resoldre i que, a més de col·lapsar-se, es perdrà l'especialització. A partir del setembre hauran d'assumir tot tipus de violència, no només la de l'àmbit de la parella i l'exparella, com passava fins ara, Maria Núria Reveller.
Cadascun dels 5 jutjats especialitzats de Barcelona resolien 2.000 casos a l'any. D'aquí uns mesos s'hauran de fer càrrec de 4.000 procediments perquè la nova llei els atribueix tota la violència sobre les dones. Fins ara estava restringida a l'àmbit de la parella o l'exparella. Resolien tant la part penal com la civil. Amb la nova legislació hauran de veure de tot i fer investigacions llargues i complexes, que fins ara feien els 33 jutjats d'instrucció. En unes declaracions a Catalunya Ràdio, Francisca Verdejo, responsable des de fa 20 anys d'un d'aquests jutjats, posa l'exemple del cas Alves i remarca que tot plegat és inassumible.
Pensemos en un caso que usted y yo se nos viene a la cabeza de un futbolista famoso. Nadie cuestionó a la compañera que investigó ese delito que lo hubiera hecho mal. Nadie cuestionó en aquel momento, a pesar de que no había esa relación de pareja entre este señor y la víctima, que era un delito de violencia de género. Nadie lo cuestionó. No sé por qué se tiene que cuestionar ahora.
Verdejos compta entre el centenar de jutges que rebutgen la nova legislació i que han fet públic el seu descontentament. La magistrada remarca, a més, que la nova llei traeix l'esperit de la integral contra la violència de gènere que va permetre, precisament, la creació dels jutjats especialitzats.
I una cosa més abans de la publicitat. Milers d'alumnes catalans que s'han graduat els últims 5 anys no han rebut el títol que acredita els seus estudis. El motiu és que des de l'any 2020, quan es va acabar el contracte de l'empresa que imprimia els títols, la conselleria no n'ha pogut adjudicar un nou contracte i ningú està fent aquesta feina. El govern treballa en una nova licitació per aquest mateix any, Sara Canyeter.
Sí, les últimes 3 licitacions han quedat desertes per tensions comercials entre les empreses que opten a aquests contractes, i això la a la pràctica vol dir que no s'estan imprimint ni els títols d'ESO, ni de batxillerat, ni de formació professional, i tampoc les titulacions de les escoles oficials d'idiomes de la Generalitat. És el que ens explica l'Anna Albinyana, que reclama el seu títol d'anglès en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Jo porto 4 anys esperant el títol del seu d'anglès de l'escola oficial d'idiomes. Tinc el justificant perquè el necessitava per cursar un màster, però des del 2021 que espero que m'arribi el correu conforme tinc el títol i el puc anar a buscar.
Ara sentíem aquesta alumna que deia que té un resguard. Què suposa pels estudiants, Sara, no tenir el títol oficial?
Doncs el que ens explica el Departament d'Educació és que a la pràctica l'afectació ha de ser baixa perquè els estudiants reben un resguard que ens diuen és vàlid a tot l'estat, i aclareix que en aquells casos en què no serveix, per exemple, si algú vol anar a estudiar a l'estranger, se'ls imprimeix el títol d'urgència a través d'un contracte menor que no s'ha de licitar.
Passen 5 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passa un dia sense en Hamlet.
Al Matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al Matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
No sé si l'heu reconeguda, perquè en algun moment potser ha costat una mica. El Liceu revisarà els procediments per garantir els nivells de qualitat dels esdeveniments que es celebrin en aquest prestigiós espai barceloní. Això després que diverses persones han presentat queixes per la mala qualitat d'alguns concerts de la Hollywood Symphony Orchestra, una de les formacions de la promotora NK Produccions, Montse Pujol.
Sí, fons del Liceu han explicat a Catalunya Ràdio que es prendran mesures perquè una situació com la viscuda aquests dies no es torni a produir i que totes les queixes que hi pugui hi ha bé a partir d'ara siguin ateses per la promotora, que de moment no s'ha volgut pronunciar. El Liceu insisteix que els recitals van ser programats pel promotor privat, que va llogar la sala durant les dates del període nadalenc, i que les actuacions no formen part de la programació estable del Liceu. Les mateixes fonts afegeixen que han treballat durant molts anys amb NK Produccions i que fins ara no havien tingut cap problema. En un comunicat, el Liceu afegeix que de cara a aquest any les dates ja estan ocupades per altres tipus de programació i de projectes, per la qual cosa aquest incident, asseguren, no es tornarà a produir. La promotora té programat per aquest dissabte un concert a l'Auditori de Barcelona.
Per primer cop, el Premi Josep Pla ha recaigut en un assaig de divulgació científica. El guardó se'l va endur el biòleg David Bueno i el seu assaig, L'art de ser humans.
En declaracions a Catalunya Ràdio, l'autor assegura que en aquesta obra ha volgut explicar que les arts formen part de la nostra vida i que per això inclou la ciència i la filosofia. Bueno, professor de genètica a la Universitat de Barcelona, s'ha mostrat molt satisfet de ser el primer assaig d'aquest tipus que rep el guardó.
Per mi és molt important que un premi amb el prestigi, de fet, el més prestigiós de narrativa en català, hagi reconegut un assaig d'aquest estil, un assaig de divulgació científica, és portar la divulgació al mateix nivell que qualsevol altre estil narratiu.
L'obra premiada és un viatge a través de les arts, la neurociència i l'educació. En l'acte celebrat ahir a l'Hotel Palace, el periodista i escriptor gentí Jorge Fernández Díaz va endur-se el Premi Nadal amb l'obra El secreto de Marcial, un relat autobiogràfic que aprofundeix en la vida del seu pare, un asturià que va emigrar a l'Argentina per la Guerra Civil.
A galopar hasta enterrarnos en el mar.
La directora i dramaturga Carlota Subirós explora el naixement de la seva vocació pel teatre a l'obra Olímpia, que s'estrena aquest dijous al Teatre Lliure de Gràcia. El muntatge es pregunta com els referents culturals afecten la nostra vida. Aitana Vesga.
Olímpia sorgeix de dos dels referents de Subirós, el disc del concert de Paco Ibáñez a la Sala Olímpia de París l'any 1969, que va escoltar quan era petita, i els primers espectacles que va veure uns anys després al Teatre Lliure de Gràcia. L'obra parla d'aquests espais d'inspiració artística i personal que marquen la nostra manera de ser.
L'espectacle neix de què és allò que et va passar un dia, que vas anar a un teatre i que et va transformar i que ha fet que hi vulguis tornar sempre i que li hagis acabat dedicant la teva vida. I no és una pregunta petita per la gent que li estem dedicant realment la vida en un moment en què tot ens qüestiona tant quin sentit té el que fem i què és el que hauríem de fer.
El procés de creació del muntatge ha estat íntim i alhora col·lectiu, com afegeix Subirós.
Aquest diàleg continu entre l'íntim i el personal i el col·lectiu, entre l'experiència absolutament introspectiva i la força de la companyia, del desig de pertànyer. Això ha estat com cada dia bategant aquests dos pols.
Lourdes Barba, Paula Jornet, Vicent Andongo, Neus Pàmies, Alba Pujol i Cati Sey interpreten Olímpia, que es podrà veure fins al 2 de febrer al Lliure de Gràcia.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Els Reis d'Orient no han portat al Barça el regal de la inscripció de Dani Olmo i ara esperen la resposta del Consell Superior d'Esports Espanyol.
Sí, Olmo i Pau Víctor, de moment el que han fet és viatjar amb l'equip aràbia amb l'esperança que el cas es resolgui aviat. Gener i seguim amb el serial de les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor. Els jugadors estan esperant que resolgui el seu cas mentre que viatgen amb l'equip a l'Aràbia Saudita per si poden disputar la Supercopa d'Espanya. De moment, ara mateix, amb la situació que tenen, no la podrien disputar. I el Barça, que segueix esgotant totes les vies, avui ha demanat la cautelaríssima al CCD. Ramon Salmurri, a veure, actualitzem l'estat de tot aquest cas.
Doncs, bàsicament, ara mateix el CSD té ja tota la documentació que el Barça ha presentat avui, ho ha fet aquest matí, i el CSD és qui l'ha d'estudiar. Té un màxim de 4 dies per donar una resposta a aquesta mesura cautelar que demana el club blaugrana, perquè el Barça continuen sent optimistes. És veritat que el club blaugrana destila que tenen una mica la Federació Espanyola del seu costat en aquest tauler de la partida que suposa la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. El joc ja ha sortit del despatx de Javier Tebas, que era un element més complicat, i està ja en via judicial. El Barça no es descarta que la resposta pugui ser avui mateix, però sembla complicat que, havent rebut avui mateix, aquest mateix matí, tota la documentació, avui es doni una resposta definitiva sobre aquesta mesura cautelar a les inscripcions de Dani Olmo i de Pau Víctor.
I a tot això, que els clubs de la Lliga Espanyola, la resta de clubs, estan molt pendents de com es resol aquest cas. Els últims dies hem anat sentint entrenadors i presidents, sobretot entrenadors del Madrid, de l'Atlètic de Madrid, pronunciant-se al voltant de tota aquesta situació. I avui n'ha parlat el president de l'Atlètic Club, que Salmurri és un dels clubs, diríem, que estan més atents a tot el que envolta el fair play del Barça.
Jon Oriarte, el president de l'Atlètic de Bilbao. A veure, perquè la gent d'entrada tingui el context que s'escau, des del club s'assenyala que, des del Barça s'assenyala que hi ha habitualment tres equips que pressionen especialment la Lliga i Javier Tebas pel no a la inscripció de Dani Olmo, que són l'Atlètic de Madrid, el Sevilla i, sobretot, l'Atlètic de Bilbao. Doncs bé, avui Jon Oriarte, el seu president, s'ha volgut desmarcar una mica de tota aquesta situació. Diu que això és cosa de la Federació Espanyola i de la Lliga, que ells, diguem, no hi han de dir-ne res, almenys públicament, però també ha deixat anar que tothom ha de complir amb les normes.
Nosotros, cuando hemos tenido dudas sobre la normativa, pues las hemos preguntado a los organismos pertinentes y generalmente lo hemos hecho encima en foros comunes, en las reuniones que ha habido con otros clubes junto con la Liga, las juntas de división, por ejemplo. Pero con el objetivo de eso, de aclarar la normativa que es común para todos y que es la que creemos que se tiene que cumplir.
Des del Barça han sigut sempre molt crítics amb el posicionament de l'Atlètic de Bilbao, tot ve a tomb, sobretot de l'estiu, del cas Nico Williams, i des d'aleshores la relació entre tots dos clubs és força tensa.
Doncs tot el que ha envoltat la situació de les inscripcions de Dani Olmo ha activat, ha provocat reaccions entre l'oposició i, de fet, aquest matí està previst que dos socis del Barça presentessin a les oficines del Barça una moció de censura, però finalment no l'han presentada. Què ha passat, Salmo?
Doncs que avui finalment no s'ha presentat cap moció de censura, ni de Jordi Ferrer ni de Marc Cornet, que són dues de les persones d'aquest moviment opositor, que és molt ample, diguem-ne, que té un ventall molt, molt obert, de Joan Laporta. La idea és que demà mateix, demà al matí, donguin explicacions, seran una roda de premsa a 12:15 del matí. Jordi Ferrer va ser precandidat a les anteriors eleccions i va ser també el promotor de la moció de censura contra Josep Maria Bartomeu. Marc Cornet, de la seva banda, és el líder de seguiment FCB. La intenció d'alguns era fer-ho avui, això ha saltat pels aires, no la presentaran ara, però la idea, de moment, pel que sabem, és fer-ho, però una mica més endavant.
I tots aquests moviments institucionals i amb les inscripcions, vaja, agafen el president Joan Laporta a l'Aràbia. Perquè demà comença la Supercopa Espanyola, el Barça jugarà la semifinal amb l'Atlètic Club i el vestidor haurà d'intentar abstreure's de tot aquest embolic de les inscripcions, Salmo, i també el mateix Dani Olmo, que ja dèiem, de moment no pot jugar, però sí que ha viatjat amb l'equip. També Pau
Sí, Víctor. Sí, i de fet explicava Ronald Araujo l'altre dia després del partit contra el Barbastre que era una situació delicada pels jugadors. Pel que sabem, Dani Olmo, òbviament, i no podia ser d'una altra manera, doncs està vivint amb molt neguit i amb molta angoixa tota aquesta situació. Evidentment, també Pau Víctor, que són a l'espera d'aquesta resolució de la mesura cautelar que els hi permeti o no jugar la Supercopa. Ara per ara, de moment, no poden jugar al partit. En canvi, sí que pot comptar Hansi Flick amb Lamine Yamal i també amb Ferran Torres, que torna de lesió. En principi, Ferran no està per ser titular. També recupera Héctor Font. Aquesta tarda hi ha sessió d'entrenament per acabar de veure com estan tots aquests futbolistes i a partir d'un 17:15 de la tarda la roda des de premsa de Rafinha i de Hansi Flick.
Doncs el més destacat d'aquesta roda de premsa, ja ho sabeu, ho sentirem al Tot Costa a partir de les 7. I també avui sabrem quina és la sanció que li caurà al davanter del Madrid, Vinícius, que divendres va ser expulsat al camp del València, Roger Rosà.
Sí, avui es reuneix el comitè de competició, està previst que sigui a la tarda, i veurem amb quants partits el sancionen. Tot depèn del que s'interpreti de l'acte, ja que es podria considerar com a agressió, això serien mínim 4 partits, o com a acció violenta en el joc, això serien 2 partits. En funció d'això, Vinícius podria o no jugar a la Supercopa. Si fos agressió, no la podria jugar perquè es consideraria una falta greu, però tot indica que la sanció serà de 2 partits perquè ho consideraran com a acció violenta i, per tant, serà lleu. El tècnic blanc, Carlo Ancelotti, confia que ni el sancionin.
Nosotros pensamos que no lo van a sancionar. ¿Necesita cariño Vinicius? No, yo creo que no necesita cariño porque puede hacer más Vinicius. Nos ha dado la oportunidad de ganar 2 Champions. Es un mejor jugador, uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Necesita más cariño? No, creo que el cariño de la afición de Real Madrid, de todo el mundo de Real Madrid, él lo tiene y por esto está jugando muy bien.
Pendents avui del comitè de competició. Mentrestant, el Madrid amb Vinícius ja vola cap a l'Aràbia Saudita amb la novetat d'Àlava, que torna després de més d'un any lesionat, i també amb 3 jugadors de planter, Loren, Diego Aguado i Yáñez. Tot plegat, després de golejar ahir el Deportiva Minera a la Copa, equip de la segona ref, el Madrid va guanyar 0-5, ja és a 8ens, amb gols de Valverde, Camavinga, Modric i 2 d'Arda Güler.
I aquests dies ja Supercopa Espanyola, però també juga el cap de setmana a la Lliga. El Girona visita el camp de l'Alavés i ja no hi serà el porter Pau López, que a les pròximes hores es farà oficial que cancela la seva cessió. I Eduard Solà, Pau López, que marxarà sense haver tingut protagonisme.
Pau López no ha jugat ni un minut a la Lliga i marxa del Girona amb només un partit, el de Copa del Rei al camp de Logroñés. Pau López va arribar a cedir per l'Olímpic de Marsella per fer la competència a Gazzaniga, però no li ha pogut fer ombra. Gazzaniga ho ha jugat tot a la Lliga i també a la Champions, i la seva titularitat està ben consolidada. Pau López, fins ara l'únic gironí de la plantilla del Girona, ha tancat un acord per trencar la seva cessió i torna a l'Olímpic de Marsella, tot i que també està a punt de fer-se oficial que acabarà la temporada cedit al Lens, també de la Lliga Francesa. Al desembre, el Girona va fitxar el porter ucraïnès de 19 anys, Vladislav Krapitsov, amb la intenció de cedir-lo a la segona volta perquè agafés experiència. Veurem si ara, sense Pau López, canvien d'opinió o es queden amb Gazzaniga i Juan Carlos.
I l'Espanyol, que ja ho sabeu, es troba en una situació delicada a la Lliga. Els pericos obren aquest 2025, al cap de setmana, amb un duel clau per la permanència. Pau Mora.
L'Espanyol rebrà el Leganés en el primer partit de l'any i guanyar significaria tenir molts números per sortir de la zona de descens, que és on es troben ara mateix. Els blanquiblaus només han sumat 5 punts dels últims 27 possibles i guanyar aquest dissabte els igualaria amb el conjunt madrileny, que ara mateix és 15è. Malgrat la situació, després de 18 jornades, el jugador perico Jofre Carreras recorda que la Lliga és molt llarga i ara toca mirar endavant.
Bueno, ara tenim dos partits molt importants a casa, crec que són claus, sabem que són claus, que hem de donar el màxim, que hem d'intentar sumar pues victòries. Llavors crec que, bueno, que davant de la nostra gent pues sempre és una miqueta més fàcil, però ja et dic que són partits complicats i sabem que hem de treure tots els punts possibles.
Sumar els 3 punts contra el Leganés no només seria bo per la classificació i per implicar un equip més en la lluita per la permanència, sinó que també seria important per la injecció de moral que rebria l'equip per encarar l'últim partit de la primera volta, en què l'Espanyol rebrà el CUE Valladolid.
Després de la publicitat.
Y nosotros tenemos que ser, como te he dicho, conscientes de el momento en el que estamos, la importancia.
Parlem del Girona-Barça d'aquest vespre, partit de la Lliga ACB de bàsquet, on els blaugranes es juguen les opcions a disputar la Copa.
Catalunya migdia.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Oh, quin fred! Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Doncs el que dèiem, en bàsquet aquest vespre s'enfronten el bàsquet Girona i el Barça, Fontejau, en un partit pendent de la Lliga ACB. Hi ha moltes coses en joc per als dos equips, però sobretot diria pel Barça, Ernest Macià, perquè ja sabem que el Girona doncs és cuer de la classificació i evidentment vol sortir d'aquesta posició, però és que el Barça juga ser a la Copa.
Sí, el Barça per ser a la Copa té 3 partits, el Girona per salvar l'ACB té aquests 3 partits i tota la segona volta, per bé que les dues situacions són bastant límit. Però bé, com dius, el Barça, per anar bé, per enllaçar amb el Saragossa i el Manresa, que són els dos rivals amb els que s'haurà de jugar dues places per anar a la Copa, hauria de guanyar d'entrada el partit de Girona i a partir d'aquí intentar guanyar els dos que queden o almenys un dels dos. Per tant, no serà fàcil, tal com admet Billy Hernán Gómez, que desconfia del fet que el bàsquet Girona, que ve de guanyar Lleida, no oblidem, sigui el cué.
Da igual que sea el colista, ¿no? Girona es un derbi, es un partido en el que van a salir muy motivados, en el que por supuesto quieren ganarnos. Y nosotros tenemos que ser conscientes del momento en el que estamos, la importancia, el club, la afición, ¿no? Que merece que ganemos y que juguemos bien y que dejemos buenas sensaciones.
A Girona sentirem un jugador que la temporada passada era del Barça, però que el Barça se'n va desprendre i el Girona l'ha comprat en propietat, que és el base argentí Juani Marcos. Ell diu que l'any passat el Girona va estar a punt de guanyar el Barça i això, doncs, és una llum d'esperança. I l'altra motivació és que si el Girona guanya, enllaça amb Granada i Corunya, que demà tenen partits molt difícils i, per tant, estaria a punt de sortir de la zona de descens.
Están ahí jugándose la Copa, la clasificación a la Copa, así que seguramente van a venir muy metidos y con la intensidad de que saben que es un pabellón difícil, que ya el año pasado también les costó ganar acá. Las veces que nos enfrentamos en Liga Catalana o en los amistosos previos también fueron partidos muy parejos, así que seguramente saben el rival que va a ser duro, como nosotros también lo sabemos, así que tenemos que estar concentrados desde el principio.
I el millor equip català a la Lliga ACB, que no sent el Barça, és la penya, que s'ho mira amb molta més tranquil·litat perquè ahir es va classificar indirectament per la Copa, ja que el Baskonia va perdre casa contra el Madrid.
Doncs aquesta tarda que juga aquest Girona-Barça de la Lliga CB de bàsquet, però avui també tenim vuitens de final de la Copa del Rei de Futbol Sala. L'Indústria Santa Coloma i el Barça són els dos equips catalans que buscaran passar de ronda, Pau.
Hauran de guanyar avui per seguir la competició, perquè aquests vuitens de final es juguen a un sol partit. L'Indústria rep el Palma Futsal, mentre que el Barça viatja a Pamplona per enfrontar-se al Xota. Els blaugranes travessen una crisi important, ja que sumen 4 derrotes en els últims 4 partits, una d'elles justament contra el Xota. L'ala culer, Diego, explica que ara toca refer-se, malgrat la pressió que té l'equip.
Sempre que passes per moments difícils en el Barça, és així, no? La cobrança, no? La pressió, és el que hi ha en aquest sitio, no? Estem en el major club del món, en el millor sitio on se pot jugar futbol sala, i uno tiene que estar pendiente, no? De que eso puede pasar, però sí que no se puede dejar abater, no? Nosotros tenemos que salir adelante y llevar al Barça a ganar, no?
La situació de l'Indústries és millor. Els de Santa Coloma venen de guanyar la Copa Catalunya i, malgrat afrontar un partit complicat contra el Palma, el jugador Marc Tolrà comenta que el vestuari té confiança per derrotar els balears.
I sobretot crec que és un rival, tot i que és molt dur, molt, molt complicat, molt, un rival que està fet per guanyar títols, crec que ja l'hem guanyat aquesta temporada i, a més, estem en un moment bo per donar la sorpresa.
El partit del Barça es podrà seguir a partir de 8:15 per Esport 3 i el de l'Indústria es començarà a 8:00.
I el Rally Dakar avui es disputa la tercera etapa més curta del previst per estalviar els competidors passar per una zona d'aiguats, i a la categoria de motos, un dia més, cal treure's el barret amb el jove de 19 anys, Edgar Canet, que lidera la seva categoria Rally 2. Damià Aguilar, enviat especial.
A l'Edgar Canet el vigilen de prop que no es posi massa en risc, però sembla que ell mateix ho comença a interioritzar. Avui ha guanyat a Rally 2 després de 330 quilòmetres, segona victòria, i avantatge als seus perseguidors Doherty de més de 5 minuts i Epster de més de 9 minuts.
Jo crec que caure sobre aquestes pedres era o fer malbé la moto o fer-te mal tu, així que he decidit treure gas, i ràpid m'ha passat a Santolino, que anava molt ràpid. He pogut agafar una mica més de ritme, veient la seva com traçava i com navegava.
A la categoria absoluta de motos, l'australià Daniel Sanders manté el lideratge amb victòria d'etapa per al salmantí Santolino. En cotxes, el sud-africà Saud Bariaba, de 19 anys, esdevé el més jove de la història en guanyar una etapa d'Ultimate dels cotxes de primera categoria. Però el líder és el seu compatriota Henk Lategan, també de Toyota, amb Nasser Al-Attiyah d'Àsia i Matías Ekström, Ford, a 7 i 9 minuts, respectivament, a la General. El millor català de la General és Armand Montleón, que copilota per al portuguès Moraes, de Toyota, a 19 minuts.
Doncs ara que comentava Armand Montleón, amb Laia Sanz a casa i Nani Roma fora de competició, no tenim conductors catalans amb opcions a fer resultats als cotxes més grans, però sí copilots. L'Armand Montleón, Dani Oliveras, Oriol Mena, tots ells venen de les motos i estan creant un plantell important a Catalunya, Damià.
A Catalunya i a fora. Els noms que esmentes, li posem Marc Solà, i Vicenç Toni Vingut, o el malillense Diego Ortega, i diversos noms sud-americans. No al 100%, però sí en un tant per cent molt important, aquest planter de copilots és obra de l'exmotorista Gerard Ferrés. El manresà que pilota un bugui lleuger és l'home al qual has de trucar si necessites un copilot. Ell te'l troba i t'assegura que respondrà.
Persones amb molts bons valors, que s'adapten molt ràpid a poder pujar un cotxe, només s'ha de veure doncs l'Armand, l'Oriol i a Monteur. Per tant, tenen un futur molt bo, i a mi també em genera molta felicitat que pilots que estan amb nosaltres o que han pujat al meu cotxe doncs poden arribar a dalt, no? Ojalà el Gerard Ferrés li pogués passar el mateix competint, però és un món que necessites molt més patrocini, per tant és diferent.
El propi Gerard Ferrés és l'excepció, perquè ell no renuncia a posar-se al volant aquest any en la categoria de buguis de sèrie, amb poques opcions de podi.
A la Superliga de Voleibol, el Sant Pere i el Sant Pau ha deixat definitivament enrere el mal començament de temporada a la seva tornada a la màxima categoria, amb una victòria a la seva estrena aquest any que el col·loca fora de la zona de descens, Carles Vila.
És la segona victòria consecutiva, i en el seu primer partit de l'any va guanyar els Cisneros de Tenerife per 3-2. Els tarragonins han aconseguit un joc regular després de poder disposar dels dos jugadors cubans que van retardar la seva arribada per culpa dels problemes amb els seus visats. Blados Tebovski, que és el tècnic de l'equip tarragoní.
Era más importante en el quinto set, los chicos han estado bien, hemos trabajado bien y supimos cerrarlo. La clave era nuestro cambio de saque, que ha funcionado bien, y lo fundamental era nuestro bloqueo, que ha estado espectacular en este partido y muy importante para nosotros. Una victoria importantísima, pero sobre todo en el juego lo hemos mantenido como en el último partido contra Manacor, y esto es fundamental, hay que seguir en esta línea y ahora preparar-se per el partit que luego, que és molt important per a nosaltres.
El Sant Pere i Sant Pau, que ara ocupa la novena posició, jugarà la pròxima jornada contra l'Arenal MB de Lugo, un rival directe a la lluita per la permanència.
I avui a Sabadell s'ha presentat el míting internacional de Catalunya d'atletisme, que es disputarà el 10 de gener, Pau Ros.
Una desena edició que acollirà 180 atletes de 35 països diferents a la pista coberta Carme Valero de la ciutat vallesana. L'esdeveniment, organitzat per la Federació Catalana d'Atletisme amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell i la Joventut Atlètica de la ciutat, ha hagut d'ajustar el pressupost per poder oferir les 16 proves de la competició. Ho explica el director del míting, Josep Massa.
Ha afectat una mica perquè moltes vegades amb la contractació d'atletes estrangers has prioritzat no que vinguin els millors, sinó que vinguin els que costen menys fer-los venir. Fins i tot moltes vegades que atletes, campions nacionals dels seus països, que venen pagant-s'ho tot ells. A vegades sapiguem que no venen a guanyar diners, sinó que venen a intentar fer una bona marca afegint-s'hi diners de la butxaca.
En aquesta competició s'estrenarà per primera vegada la Llebre Lluminosa i les proves on participen atletes de primer nivell com Adel Meixal i Esther Guerrero es podran veure per la xarxa més a partir de les 7.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora, ja ho sabeu, a partir de les 7. Avui més esports al Tot Costa i ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb aquesta segona hora i l'Òscar Fernández.